A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Viatges, sou en ruta i moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos i els que esteu treballant també, bona feina. La Santa Espina, segons Joan Traiter, diu que li recorda quan va fer la mili a Sant Climent Sescebes un 21 de setembre del 1966. Diu, llavors et portaven en tren fins a Figueres i a peu fins a Sant Climent. La meva sorpresa va ser gran, ja que en arribar-hi la megafonia del campament ens va rebre la Santa Espina. En 8 mesos que hi vaig estar, no la vaig tornar a sentir més. El que la va posar sabia el que es feia i que se la jugava? Jo crec que sí. Qui va ser? Potser algun oient dels que ens escolta el programa? El Joan, a través de correu, ens diu que la Santa Espina va estar prohibida durant el franquisme per la lletra, però les altres sardanes no ho van pas estar de prohibides. Al contrari, el folclore, la secció femenina, diu que les va incorporar juntament amb la Jota, la Muñeira i altres representantes de les províncies espanyoles al Parc del Retiro de Madrid, els diumenges al matí, on hi feien ballades de sardanes, i el Joan diu que hi era. 93201-7474, directe de Catalunya Ràdio, o bé xarxes Facebook o Twitter, com és el cas, per exemple, d'aquesta línia de comunicació que fa servir l'Anna. L'Anna, des de la Cerdanya, diu, bona nit, no m'he perdut, us escolto cada nit. Us voldria demanar una felicitació per la meva amiga Montse Fabregat, que avui és el seu aniversari. Per molts anys ens hi sumem, Anna. I l'Agustí diu, sobre l'assumpte de la carta de la Caixa, ho fan totes les entitats financeres que paguen pensions. És el control de vivència. Ho fan si veuen que no vas a l'oficina i, en canvi, treus diners pel caixer. Primera trucada a la segona hora des del Guinardó. Enric, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, trucava per això de la persona més famosa del món.
Sí.
Dono la meva opinió, eh? Jo penso que actualment és Lionel Messi. I explico el perquè. Abans de que hi hagués totes les xarxes socials i tal, les persones més famoses del món s'ha de diferenciar entre persona famosa i persona coneguda. Si ha coneguda, per exemple, és Barack Obama, el president dels Estats Units, o la reina d'Anglaterra. No? O sigui, tothom sap que a Anglaterra hi ha la reina. Però una cosa és la fama que dona el fet que una persona faci alguna cosa. No? Per exemple, als anys 70 del segle passat es va considerar que la persona més famosa del món va ser el pintor Salvador Dalí. Però, clar, hi havia... Tenien que posar a les revistes o a l'hotel. Era difícil, no? Eren persones que eren famoses i es quedaven allà perquè les potenciaven, com la Jackie Kennedy, com el mateix president Kennedy, com el Salvador Dalí, per exemple, la Eva Perón, i inclús la Diana de Gales. I es pot considerar que a partir de la princesa Diana de Gales, amb les xarxes socials, això es perd molt. Per exemple, ara... Perquè hi ha diverses pantalles, per exemple, el cantant Justin Bieber pot fer un tema musical i llavors es converteix en la persona més famosa del món. No? Però al cap de 3 mesos ja no ho és una altra. M'enteneu el que vull dir?
I, en canvi, Messi manté un nivell de popularitat altíssim.
Sí, Messi manté, però serà la persona més famosa del món en el temps que estigui en actiu. I actualment es pot considerar que, degut a la seva tasca i a el que se segueix al futbol al món, doncs jo diria, la meva opinió, és que Messi és la persona més famosa del món. Però no és tant la fama actualment, és més efímera i després és més efímera i després hi ha diverses pantalles, no és només una. M'agradaria també dir, seré molt breu, que la Mare de Déu de l'Ajuda també va ser una Mare de Déu trobada i que el santuari fa una gran tasca als barris de Sant Pere. Vinga, bona nit.
Has dit la Mare de Déu de...?
La Mare de Déu de l'Ajuda.
De l'Ajuda, d'acord.
Sí, està als barris de Sant Pere.
Molt bé.
De Sant Pere del Mig.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau. L'Agustí aprofita per dir que la Mare de Déu del Vinyet de Sitges no té la festa aquest dia 8, sinó el 5 d'agost, quan es celebra la Mare de Déu de les Neus. Anem ara amb el Juanjo de Barcelona, amb la Maria de Barcelona. Maria, bona nit.
Bona nit.
A veure.
És referent a lo de la Caixa, però jo no vull fer tot el descobriment que tothom l'ha fet. Lo que vull dir és que últimament estan mirant-lo en un requisit més exactiu, més controlat, perquè van trobar un desfalt de 30.000 persones no fa gaire, ho vaig sentir jo en un telediari, que feia 7 o 8 o 10 anys que cobraven després de morts. Que ara després han anat amb aquestes famílies a passar els comptes, i com que érem famílies que fa tants anys i que hi havia tantes necessitats, doncs s'han menjat els diners i no els poden tornar.
Ja. I d'aquí vindria aquest control més exhaustiu.
Sí. Que a partir d'ara, mira, jo sempre quan he anat per la Caixa, que vaig sempre pel caixer, pues ja em surt el paperet i em diu, passa la revista per... I només entro allà i li dic, ei, el paperet, ja, com ja em coneixes, doncs ja està. Però això quasi des que cobro. Però vaig dir que ve el que jo li he dit.
Queda clar.
I a partir d'ara se miraria més...
Més control.
Més controlat, perquè hi ha molta gent que, com hi ha tantes necessitats, callen i
no... Se les empesquen totes.
I ja està.
Maria, moltíssimes gràcies.
Una altra coseta vull dir.
A veure.
Però curteta.
A veure.
L'altre dia va dir un senyor que tenia una olivera que li feia unes olives estranyes.
Bordes, sí.
I a continuació va dir, diu, què és l'olivera borda? Va preguntar què era la planta de l'olivera borda. La planta de l'olivera borda és una mena d'olivera que ja es veu que és borda, que es diu ullastre. Totes aquelles oliveres que tenen el tronc tan gordíssim, si no fossin d'ullastre, no tindrien aquells troncs.
Ja.
La que és plantat d'olivera té el tronc fi i no mai agafa aquesta dimensió, que són totes aquelles oliveres que es paguen ara tant per posar-les a un jardí, per posar-les on sigui.
Molt bé.
Entendés?
Maria, una abraçada.
Vale, bona nit.
Marxem ara a Barcelona amb el Juanjo. Juanjo, bona nit.
Bona nit, Xavier.
A veure,
jo volia fer un comentari sobre això de la Superilla.
Sí.
El que encara, jo no hi he anat encara, ja aniré a veure algun dia que ara. Les dades que hi ha són realment preocupants per tothom. Perquè se'ns diu, deu ser un missatge municipal que recullen els informatius de televisió, que es fa allò... Es fa aquesta Superilla perquè és una zona en la que hi ha moltes empreses, moltes agències, moltes... que hi ha, no hi ha gaires peatons, no hi ha gaires vianants. I que hi ha molt comerç d'aquest tipus, que hi ha molt magatzem, moltes d'això. Aleshores, resulta que és contradictori perquè si diu que no hi ha vianants, doncs no cal fer la Superilla.
Clar. No era el millor lloc per provar.
Exacte. A més, també és una prova, això. M'imagino que això, si no va bé, doncs no anirà bé. Després, una altra cosa de la Superilla. Els bussos que anaven pel mig de la Superilla, que algun anava pels carrers que estan ara en Superilla, passen ara per fora de la Superilla, en el qual, clar, diu que així s'activarà més el caminar. Home, per l'amor de Déu, que hi ha molta gent gran. Hi ha molta gent gran que baixava amb el bus a dos carrers de casa i baixarà a sis carrers de casa. És que això, jo no sé qui ho ha pensat. També, jo he vist a la televisió, han sortit unes furgonetes i d'uns magatzems que deien, ah, no sé on t'aparcarem, perquè he d'entrar el camió aquí cada dia. Clar, és que això, és que jo no sé qui ho ha programat. Jo no sé, un tal Montaner de l'Ajuntament. No, ara recordo que eren dues persones, un era el Montaner de l'Ajuntament. Era un arquitecte o no sé qui era, un urbanista. A veure, els que visc... el senyor Cerdà, si s'aixeca de la tomba, es torna a morir de cop, el Ildefons Cerdà, quan veu això. Perquè ell va programar la ciutat perquè els carrers anessin de riu a riu sense interrupció. Sense interrupció, de riu a riu, els paral·lels a mar i els perpendiculars a mar, pues, evidentment els que venen ja de la Collserola, rectes a mar. I la veritat és que li fem un flac favor al meu admirat Ildefons Cerdà, i poc valorat per la ciutat, molt poc valorat per la ciutat, i ara, pues, si comença a anar això, i que és una forma que si anava bé la implantarien a molts llocs de l'Eixample. Ja, a mi se'm van posar els cabells, quatre cabells que em queden, m'han posat a punta quan vaig sentir això, perquè ai, què faran?
Juanjo, queda entès.
M'has entès perfectament.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, marxem ara a Esparreguera amb l'Aleix. Aleix, bona nit.
Bona nit, Javier.
A veure.
Donar les gràcies per la pregunta que vaig fer de la persona més famosa del món.
Sí, mira, ara l'han contestat. Lionel Messi.
Vale. Aviam, la primera pregunta d'avui és: quins van ser els noms dels fabricants del gelat de la marca Frigo?
Frigo.
I quina data es va posar a la venda aquest gelat?
Uh-huh.
D'acord?
Molt bé.
La segona és: el programa que es deia, em sembla que es deia Radioscop.
Sí,
de Ràdio Barcelona.
Sí.
Volia saber quina època era.
D'acord.
D'acord, Javier?
Molt bé, Aleix.
Moltes gràcies, eh?
Adéu.
Bona nit.
Marxem ara d'Esparreguera cap a Palafrugell amb el Marc. Marc, bona nit.
Bona nit.
Ei, què dius?
Mira.
Se t'acaba això aviat, eh?
Sí. Perquè ja hauré d'anar al col·le i ja no podré parlar.
En tens ganes de començar al col·le o no?
Vols que et digui la veritat?
Sí, esclar.
Doncs no.
I per què?
Se m'acabaran moltes coses. No he començat el col·le i ja trobo a faltar les vacances.
Ja, trobes que t'hi adaptaries molt més bé amb una mica més de vacances.
Sí, i tothom diu que són moltes vacances, que són moltes vacances.
A veure, bueno, què ens vols demanar avui?
Avui, abans de res, primer de tot, com que he de dir diverses coses, vaig intentar trucar ahir, però a dos quarts d'una ja ens vam adormir l'àvia i jo.
Millor, ja no senyal que hi havia son.
Sí.
Clar, s'ha de respectar el son.
Sí. I bueno, avui ja jo m'estava a punt de rendir, perquè m'ha costat molt de que avui contactéssiu.
Una cosa... Saps que hem preparat una falca de promoció amb la teva veu?
Ah, sí?
Vols que te l'ensenyem i ens dius què et sembla?
D'acord.
A veure.
Per què a vegades els desitjos no es fan realitat? Et diuen demana un desig a la festa de compleany i el demanes per res, perquè quasi mai es fa realitat.
Aquesta és una bona pregunta. Si tens la resposta, a partir de la una de la matinada.
El meu principal desig és tenir una bona carrera en el futur i molta salut i alegria.
La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva.
Mira, primer que res, dic que esperem aquest programa com un nen quan vas fer anar les xutxes.
Què t'ha semblat?
Està molt bé.
Ah, sí?
Sí.
Que bé, que bé. Ens dones el vistiplau per emetre-la.
Sí, si voleu emetre-la, jo ja us dono la meva aprovació.
Magnífic.
Bueno.
Ho deixem aquí.
Et faig la primera pregunta?
Endavant.
Sempre ningú s'ho pregunta, crec, però és molt curiós que els girassols segueixen el sol, segueixin el sol. I per què el segueixen el sol?
Això, bona pregunta.
Els hi han posat el nom, però per què el segueixen el sol?
Exacte.
Si no tenen cervell ni són intel·ligents.
Ja ho pots ben dir. I l'altre?
Que en alguns programes, en les pel·lícules i tot, posen noms i lletres petites, i la meva àvia està operada d'ulls i no ho pot veure, i llavors davant de la tele li fa mal perquè hi ha molta claror, i diu, doncs per què ho posen tan petit?
Exacte. La tens aquí al costat, l'àvia?
Sí.
Bé, li faràs una abraçada de part nostra?
Molt bé.
Vinga, Marc, que vagi bé.
Abans de res per això,
sí.
Vull felicitar els meus pares perquè ahir va ser el seu cumpleaños, que van fer anys,
de casats.
I bona nit a tothom.
Molt bé, si sumem.
Em van fer 13, vinga.
Bona nit.
Bona nit.
Continuem ara i ho fem amb el Santi, Santissa de Cambrils. Santissa, bona nit. Ho dic bé?
Jo?
És vostè?
Soc jo?
Sí, com es diu de nom?
Fanny.
Bona nit i benvinguda. De Cambrils, ho dic bé?
Sí. Benvinguda. La primera vegada que truco.
Ah, doncs que així és que soni la membrana.
Tindràs que tocar la campaneta.
Sí. Endavant, Fanny.
Pues mira, a veure, tants ignorants, a veure si em treuen del meu... perquè estic molt malament. I el problema meu és que el meu fill, pues, no vol saber... no m'ha volgut saber de mi, porto tres anys que no sé d'ell. I jo dic, si n'hi hauria alguna associació o algun puesto on jo poder-me dirigir per si el pogués localitzar.
Quina edat té el seu fill?
Ai, hi ha 40.
40. I com és que no vol saber res de vostè?
Pues perquè van haver-hi coses d'herències i d'això, si no...
Uh-huh.
I es va barallar, es va enfadar.
I no sap on para ara?
No vol que sàpiga on està.
Ell prefereix que vostè no el localitzi.
Però a mi m'interessaria perquè estaria jo més tranquil·la.
Vostè estaria millor si sabés que és a un lloc determinat.
Clar, perquè si jo penso que pues, aniria allà i si li falta qualsevol cosa, pues, ho veuria i per almenys sapia on està.
Encara que ell no vulgui saber res de vostè.
Home, sóc mare. I mai l'he deixat, vull, en cap moment.
Uh-huh.
El que passa és que també es va casar amb una estrangera i, mira, no sé, tot ha vingut malament.
I mare. Pensa que potser trobaríem alguna... Què s'imagina? Alguna organització...
Sí, o que em diguin com podria fer-ho.
Mm.
O si n'hi hagués alguna organització que ajudi en aquestes coses.
A localitzar...
A un fill.
Mm-hmm.
Com n'hi ha tanta gent, no?
I tant.
I n'hi ha tants casos així raros i coses mm-hmm, rares. Mm-hmm. A veure si algú tingués algun acudit de dir, pues mira, que em servís a mi per
relaxar-la una mica, per tranquil·litzar-la.
Sí, perquè és que estic malament.
Segur.
Estic aquí barenejant, doncs m'ho passo bé, però penso, bueno, estarà bé, estarà malament.
Clar. Té algun altre fill, Fanny?
Pues, per desgràcia va morir amb 24 anys.
Un altre fill, noi.
Va estar 3 mesos i 4 dies amb una UBI.
Noi.
El seu germà, mira tu el que em fa.
Sí.
I ha sigut tot, conèixer una noia, i mira, i no... La noia no em volia, que no... I ja vam començar i va petar.
Doncs potser no sabem qui ens està escoltant i ha passat per un cas semblant i l'ha pogut resoldre, vés a saber de quina manera. Potser amb una mica de paciència, potser contactant amb algú.
Això. Jo, per mi, que està a Alicant.
Uh-huh.
Perquè a Alicant viu la família d'ella.
Ja. I...
Però clar...
I a través de la família d'ella vostè no sap que...
No, jo no sé res, perquè no me la van presentar ni res.
Ja.
No. Ha sigut tot, ho han portat tot. Per deixar-me sola.
Ni sap si ha tingut descendència?
No, res. Mm-hmm. Ni si treballa, res de res. De res.
Doncs, Fanny, estic desitjant i estic segur que són molts que ho pugui resoldre, això.
A veure si algú li ha passat i ha trobat alguna solució, amb alguna associació, jo què sé.
Sí. A veure com s'ha de... Què s'ha de fer en un cas així? A veure, per on s'ha d'anar?
A veure si tinc sort i per lo menys...
Segur que sí, segur que sí.
Continuo la meva vida una mica...
Més tranquil·la.
Tranquil·leta.
Clar, clar, clar.
Perquè sí que no ho dic.
T'entenem, t'entenem.
Bueno.
Fanny, estem amb tu.
Moltes gràcies.
Fins ara i fins aviat.
Adéu-siau. Bona nit a tothom.
Bona nit. Deixem Cambrils, anem a les franqueses amb l'Alberto. Alberto, bona nit.
Hola, Xavier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ens dius?
Bueno, que llame ahora a estas horas, ¿no? Porque yo suelo llamar siempre la primera hora.
Ets benvingut igual.
Pero ha sido imposible, porque es que ya me echaban los dedos humos. De tanto llamando a primera hora, parecía una trucha humana. De tanto que he llamado. Bueno, a ver, ahora hablando en serio, bueno, yo que entraba en antena porque hoy se cumplen 50 años de la mítica serie Star Trek.
¿Sí?
Y entonces quisiera recordar simplemente hacer unos breves datos o curiosidades de la serie y si podíais poner la banda sonora original de Alexander Courage, que fue el que creó la banda sonora para la serie de los años 60, ¿no? Que se estrenó pues el 8 de septiembre de 1966 y acabó a finales de septiembre del año 69, creada por Gene Roddenberry. Y la verdad es que la serie pues obviamente tiene una longevidad tremenda, porque después de la serie han venido distintas películas con los actores de la serie original y ahora las películas con JJ Abrams y la nueva serie que se estrenará también por la CBS, que fue la que originalmente creó la serie, que se estrenará también el próximo enero, en el año 2017. Y por ejemplo, pues curiosidades, pues hombre, el famoso saludo de Spock está basado en una acción, en un gesto real, que tiene que ver con las ceremonias rabinas que se hacen en las bodas judías. Lo que ocurre que en las ceremonias judías el saludo se hace con las dos manos y los dos dedos pegados. Y entonces Gene Roddenberry se le ocurrió la idea de hacerlo con una sola mano, el famoso saludo de Spock. O, por ejemplo, Star Trek se adelantó a muchísimos acontecimientos tecnológicos que hoy en día existen y que en aquella época pues eran simplemente ciencia ficción, como el famoso móvil inalámbrico sin cable, las pantallas de plasma, pues las tablets, en fin, cuando el doctor McCoy tenía un dispositivo que lo registraba y lo acercaba al cuerpo del paciente, hoy en día pues, son evidentemente los aparatos por diagnóstico por imagen, ¿no? La resonancia magnética o otro tipo de ecografías en tres dimensiones o en cuatro dimensiones, ¿no? O sea que se adelantó a su tiempo también desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y bueno, si pudierais poner la banda sonora original de Alexander Courage, pues sería interesante para cerrar y homenajear a los 50 años de Star Trek.
A ver si és possible. 50 anys de Star Trek. Gràcies, Alberto.
Vinga, hasta luego.
Adéu, bona nit. Marxem ara cap al Poblenou amb la Lluïsa. Lluïsa, bona nit.
Hola, bona nit. Aquí al Poblenou estem la mar de contents amb la Superilla.
Ah, sí?
Oh, estem molt contents. Sobretot els que vivim als carrers, que han desplaçat tot el tràfic.
És a dir, un balanç favorable.
Favorable, però el mil per mil és horrorós. No trobes aparcament. Hi ha pels carrers pujades a Àvila, hi ha un tràfic horrorós. La gent que treballa a la roba 22, clar, es té que desplaçar buscant com desesperats aparcament. Per tant, llavors, aquí, si et ve a visitar algú o et ve a buscar algú així, no tenen on aparcar. I veus tots els carrers, el carrer Pere IV i el carrer Almogaves, amples, i el carrer Tànger, que no hi ha res, no hi ha ningú. I a més, allà pràcticament no hi ha veïnat, perquè tots són o magatzems, o solars, o petits tallers. És algo que jo no sé com ho han pensat. No sé. Amb les xarxes, ara ja estem treballant-hi, estem, hi ha una plataforma per protestar, perquè és que és tremendo.
Lluïsa, moltíssimes gràcies pel testimoni.
Balons. Aviam si se soluciona. Entes. Una abraçada per tots.
Igualment. Marxem del Poblenou cap al Fort Pienga amb el Rafael. Rafael, bona nit.
Molt bona nit, senyor Cadí i companyia. Miri, respecte a la pel·lícula que es va fer al Teatre de Liceu, és El Gran Mundo del Circo, que va intervindre la Claudia Cardinale, la Rita Hayworth i després el John Baime. 1962. D'acord, Xavier?
D'acord.
I, miri, per acabar, i ràpidament, a les botigues que venen nous, les seves patrones són Santa Clara, Santa Lleva i Sant Estanislau de Closca. D'acord?
Moltes gràcies, Rafael.
A veure, adiós.
M'ha agradat aquesta. Star Trek. Aquí, al damunt d'aquesta melodia, podem llegir l'escrit que ens envia la Maria Rosa. Diu que la gossa Maya i la seva propietària Sandra s'han reunit finalment després que la Sandra hagués estat ingressada a l'Hospital d'Elda, Alacant, per una operació d'apendicitis. I ens va captar el cor la gossa perquè es va estar esperant allà fora. L'animal no va voler separar-se de la seva mestressa i va passar tots els dies de la convalescència a la porta del centre mèdic. La fidelitat i l'estimació d'un gos és infinita, no? Però la Maria Rosa es pregunta com és que avui un gos pot estar sol a la porta d'un hospital sense una solució. Què es podria fer amb les mascotes de persones sense ningú per deixar-les? I sobre el Liceu, el Joan des de l'Alt Empordà diu que el plató de cinema del Liceu li recorda cap als anys 50 o 60 quan s'hi va filmar la pel·lícula Trapecio, protagonitzada per Burt Lancaster i Gina Lollobrigida. La vaig veure, diu, i em va agradar. I això és si fa o no fa tot. I Star Trek. Per què els girassols segueixen el sol? O aquesta que ens envia l'Antoni a través de correu, diu, ahir vaig veure a TV3 el programa Què, qui, com, que anava de floració de les plantes i s'explica que quan noten que el dia s'allarga i fa menys fred, doncs elles comencen a florir. Fins aquí això ja ho sabia, però la meva pregunta és, i els bolets, com és que surten a la tardor? Per què surten a la tardor els bolets? Ens demana l'Antoni. A veure si hi haurà sort. Anem ara amb la Leandra a desplegar aquest mapa d'amics i veure com s'encenen les 408 llumetes que el conformen. I exactament quants voluntaris?
Doncs ara serà el número 409. Justament avui que, és el dia del cooperant. És el dia del cooperant. Se celebra la feina que fan les persones que s'han traslladat a d'altres països per oferir la seva ajuda de forma desinteressada.
Doncs celebrem i felicitem aquestes persones. Què ens expliques d'aquest dia?
Doncs mira, que es fa coincidint amb la declaració del mil·lenni de les Nacions Unides, en la qual 189 caps d'estat es van comprometre a complir els objectius de desenvolupament del mil·lenni.
Tinc ganes de saber on anirà la llumeta 409.
Doncs la fem brillar un municipi de la comarca del Baix Llobregat, a la dreta del riu del mateix nom, on hi ha un dels aqüífers més importants d'aquí de Catalunya. En uns 8 quilòmetres quadrats, allà hi conviuen 27.000 persones, i el nostre convidat és una d'elles.
Doncs m'agradaria ficar la meva llumeta a Sant Andreu de la Barca, que és on he viscut durant la majoria de la meva part de la meva vida, i és on faig la meva vida quotidiana. És aquí al Baix Llobregat.
Es diu Alberto Santos, l'amo propietari d'aquesta veu. Té 30 anys, és treballador de la Renfe i cooperant dels camps de refugiats de Grècia a Idomeni. Ara està immers en el projecte Todos Necesitamos Refugio, de pisos tutelats pels refugiats de Grècia. I aquesta llumeta va per tu, Alberto.
Alberto, estàs en plena activitat ara de preparació de pisos tutelats pels refugiats. T'ha triat per seguir la cadena la Núria Oltra de Babel. Per què creus que ho ha fet? Bona nit.
Hola, bona nit. Bé, eren companys de la mateixa feina, ella i jo, la Núria, i, bueno, en els contactes del Facebook i de més, doncs ella va veure que jo estava començant a fer un voluntariat a Grècia i que això no es va quedar només en un viatge, sinó que va continuar en un projecte. Aleshores van parlar, ens van trobar, la veritat, fa 3 setmanes o així, i va sortir que ella tenia una entrevista amb vosaltres i em va dir, mira, t'agradaria? Dic, oh, pues sí, per mi perfecte.
Alberto, parla'ns del teu voluntariat a Grècia.
Doncs bé, això va sortir, doncs jo no tenia planejat res, tenia les meves vacances al maig, doncs mira, no sabia què fer realment amb elles, i dic, bueno, doncs mira, jo sempre he volgut anar a fer un cop de mà a les persones,
i van començar a sortir notícies a la televisió de que, bueno, de que l'arribada massiva de gent a Europa estaven ficant en molts problemes a molta gent en unes condicions, la veritat, que lamentables. Però llavors vaig dir, bueno, doncs mira, per què no vaig? Va ser la meva primera vegada i, bueno, d'aquí suposo que no... És que no podré parar, però no sé, és una cosa que es comença però que després no es deslliga un d'ella.
I com va el projecte Todos Necesitamos Refugio, que ara estàs preparant?
Doncs mira, aquesta primera que això que t'he explicat ara era la primera vegada que vaig anar-hi i ara, a l'agost, doncs, vaig anar una setmana més. El tema està que els campaments lliures allà a Grècia ja es van tancar, i Domeni, que va ser una notícia molt ressonada als medis i de més. I, bueno, ara estaven començant, ja la gent estava començant a fer els tràmits per anar de més països europeus. Però hi ha gent que està dintre dels camps refugiats ja de Grècia que tenen una condició, diguéssim, una mica més delicada. Nosaltres vam tindre una idea, que és la de començar a padrinar pisos. I em van juntar una mica de diners i van anar-hi. I amb ajuda de la gent que està treballant al terreny, veiéssim que tenien unes condicions una mica delicades per viure o conviure als camps. Aleshores vam agafar i hem llogat dos pisos a Tessalònica. En aquests pisos tenim 5 famílies. 4 d'aquestes famílies són dones amb els seus fills, sense cap home, i en total són uns 16 persones, els que tenim ara mateix fora dels camps i als nostres pisos tutelats.
Explica'm un moment concret, una cosa que recordis de la teva experiència com a voluntari.
Bueno, aquesta pregunta és una mica difícil, la veritat. Mm-hmm. Són moltes emocions les que es passen en aquests moments, i més quan un va sense saber realment què es trobarà. Però bé, jo parlaria d'una... més que res perquè ho van demanar. És un home que es diu Ali, ¿vale? Ell va marxar amb la seva família perquè, bueno, com tots, la guerra es perden... va perdre el seu fill gran i va marxar amb la seva dona, la seva filla. I bé, ell també venia una mica amb les coses com passa a totes les cultures, que és pensant que com són els altres. I és una cosa que no és real. Els altres no existeixen. Cadascú és una persona diferent i ens hem de conèixer. Jo ara mateix em sento un germà dels europeus. Jo el que vull és viure de la meva forma més digna i poder tornar a la meva casa. Encara que estigui enfonsada, la aixecaré. Però jo no puc viure allà amb les bombes i la guerra damunt meu. I això és un missatge que em va demanar el seu dia i, bueno, i jo crec que és una gran ocasió per transmitir-lo.
Una gran experiència, gràcies per compartir-la. I coneixes una altra persona que sigui voluntari o voluntària i que pugui seguir el mapa?
Doncs sí, m'agradaria, si pogués, tenir l'opció de poder parlar amb un company meu, perquè és el que hem compartit de tot. Es diu Hugo Didio i és una persona meravellosa que espero que pugui transmetre el que ell sap.
Parlarem amb ell. Moltes gràcies, Alberto.
Bona nit. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Una abraçada. Bona nit.
Si voleu saber més coses sobre aquest projecte, podeu escriure Todos Necesitamos Refugio al buscador del Facebook i veureu el contingut d'ells a les xarxes. Anem al Gòtic amb la Teresa. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, que és que us truco per explicar-vos una mica. Jo t'ho explicaré com posant un exemple, perquè fa molts anys i no vull fer una errada. És sobre el fideicomís.
Sí.
Mira, a l'exemple et posaré. Un propietari d'un edifici en un lloc molt important de Barcelona, tractava d'una finca d'aquestes modernistes de la Diagonal, i aquesta persona es troba en un moment que no té efectiu, que té de fer unes obres, que ha de fer equins. Aleshores, aquest propietari posava en circulació uns fideicomisos, gravava el seu patrimoni amb uns fideicomisos, que normalment els compraven gent que era de l'alta burgesia catalana, perquè això de moment no donava res, perquè eren uns vitalicis molt baixos, però el negoci estava al final. I cobraven aquests vitalicis anualment i sols variaven, que això ja estava posat Jo aquesta escritura que vaig veure, pensa que era un pergamí, eh? Ho cobraven cada any, cobraven una quantitat, una misèria. Però on venia el negoci? Quan els hereus, que podien ser el segon hereu o el tercer, que sigui, doncs, per exemple, als anys 70, que va ser jo quan vaig veure que aquest fideicomís es buscava que es desgravés, pues venien aquestes cases, no? I aleshores, com que estaven gravades per aquest fideicomís, tenien de posar-se en contacte amb el propietari que havia comprat el fideicomís en el seu avi o en el seu pare. Aleshores, aquell senyor que havia posat, a lo millor de l'època, 10.000 pessetes, que seria una borrada, però... Clar, aquella casa es venia per moltíssim, perquè s'estava venent al segle XX.
Molt bé. Teresa, moltíssimes gràcies per la trucada.
D'acord.
Marxem ara cap al Fort Pienc amb la Madrona. Madrona, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, jo volia saber com estava el Ramon Menal, perquè resulta que jo havia anat a Roda d'Energia i a fer alguns cursos, i ara posa la seva pàgina web que està tot anul·lat. Jo sé que vaig anar antes al maig o així, i estava molt, molt delicadet. I volia saber si algú sap per la seva salut com es troba.
Doncs mira, demà el trucaré jo personalment, perquè fa uns mesos hi vaig parlar i també tinc interès de saber-ho.
Però si el telèfon tampoc no i volia, estic molt interessada en saber-ho.
D'acord.
Moltes gràcies, Javier.
Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Fem uns petits missatges i tornem de seguida.
La millor lletra de cançó en català d'aquesta temporada busca premi.
Premi Cerverí 2016.
Quan la derrota assegura, uns dissimulen...
Fins al 15 de setembre podeu votar una de les 8 lletres finalistes a catradio.cat. Entre elles...
Jo competeixo, de Manel.
Puc veure que aneu bellament armats per la batalla.
Premi Cerverí 2016, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.cat.
Amb la col·laboració d'Enderroc i VilaWeb.
Aquest dissabte, al 4 Gats del Suplement, Roser Capdevila.
Jo he lluitat molt per la dona, perquè jo veia lo injust que era de la manera que els marits tractaven les dones.
Ricard Ostrell esmorza amb les tres bessones i Roser Capdevila a la casa on van néixer, a Horta.
Hola!
Mira, l'Anna.
Hola, com estàs?
La Teresa.
I l'Helena.
Sí, esmorzem?
Els caps de setmana ens prenem la vida d'una altra manera.
Jo de la política estic una mica desenganyada, saps?
El Suplement, dissabtes i també diumenges, de 8 a 2, amb Ricard Ostrell.
Tenim ara la Neus des de Núria. Neus, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit. Mira, des d'aquest punt tan tranquil de Catalunya a 2.000 metres d'alçada, i com que coincidim que avui és la Mare Déu de Núria, doncs volia felicitar a totes les Núries que avui celebren el seu sant.
Ah, molt bé.
He pensat que des d'aquí era molt directe i que els hi arribaria, doncs, amb tota sinceritat.
Com és que et trobes a Núria?
Doncs perquè un familiar s'ho diu i ens ha fet il·lusió venir a passar aquesta nit aquí.
Ah, molt bé.
Però és tan tranquil, és tan silenciós que realment val la pena una nit d'aquesta.
Com està l'entorn?
L'entorn és sumament tranquil, no tot l'obert que hauria d'estar, però està bé, molt bé, molt bé. Hi ha una tranquil·litat i una pau, no sé, que...
I una temperatura molt agradable.
Molt agradable. Estàvem a 12 o 13 graus, que és el que toca en aquest moment.
Doncs des d'aquí, per totes les Núries, la Neus us felicita i ens hi sumem.
Doncs sí, perquè val la pena de pujar fins aquí un dia com avui.
Moltíssimes gràcies, Neus, i que veu de passar una experiència ben maca per aquí.
Exacte, doncs després hi haurà la festa que toca i a col·laborar tots. Bé, doncs, bona nit a tots i una abraçada.
Igualment, adéu-siau. Aquest dia 8 també acaben els actes del centenari de la coronació de la Mare Déu de Caral. Han estat pràcticament dues setmanes, no?, de recordatori. i això ens agrada. Avui no hem dit res de la gent que ha mort el dia com aquest. I tenim, per exemple, una eminència musical. Richard Strauss, el compositor alemany. Escoltem, si voleu, només un toquet, un tast petitet. És ben bé Richard Strauss, però sí que és Antonín Dvořák, que va néixer tal dia com aquest de 1841. Estem escoltant el Tutti Nati Vulnerati de l'Stabat Mater, opus 58. Una preciositat per rebre, per exemple, la Fina Maria. Fina Maria, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Mira, bé, anar fent. Jo volia preguntar primer com esteu, si esteu bé.
De moment, molt bé.
Estupendo. Que dic que heu canviat el receptor, no? Que no és el mateix, que no ho coneix.
Ah, bé, perquè ha entrat, avui ha començat la Marta, avui s'estrena i ets de les primeres persones que parla amb ella.
Molt bé.
Clar.
Bueno, doncs he de preguntar només a veure des de quan els avions van amb persones, no amb una persona sola, amb viatgers.
Clar, que hi ha passatgers.
Sí, des de quan... Perquè els avions d'una persona van començar molt abans.
Clar, clar. Des de quan passa això?
Sí. I després, des de quan les senyores es pinten els ulls i la boca i tot.
Val, molt bé. Molt
I es posa maquillatge i tot això.
Uh-huh.
Des de quan ens ho posem, veia? Des de quan es pintem?
D'acord. Molt bé, Fina Maria, també amb una abraçada molt gran.
Igualment.
Bona nit.
Bona nit.
Ara sí, fem una mica de Richard Strauss. Això són també paraules majors. Les quatre darreres cançons són Great Vein Schlafengen, que aquí queda dit, amb una edició del diari de nit al damunt, perquè ja sabeu que nit rere nit guardem en format digital els testimonis que van sorgint durant el programa, i el Leandre doncs, els va recollint a la seva manera i el passa al ribot i el reserva per fer el diari. I avui ens deies que destacaves exactament...
Sí, em van venir ahir la nit de la ment paraules com accés i contacte, a través de les consultes i intervencions de tres oients. Accés per una consulta sobre com baixar els podcasts del web de Catalunya Ràdio. Ens ho hem mirat i hem fet una consulta i després explicarem el què. Pel que fa a contacte, la Neus de Sant Cebrià de Vallalta volia retrobar les amistats de quan era una de les jugadores pioneres de futbol femení al Barça.
Mira, jo havia sigut jugadora en l'any 72-73 del Club de Futbol Barcelona. Soc una de les pioneres en futbol femení. I aleshores, clar, han passat una sèrie d'anys i jo he perdut una mica el contacte amb les companyes que teníem en aquell moment. I m'agradaria, com és un programa que és molt escoltat per molta gent, doncs si alguna se n'es recordés, doncs que es pogués posar en contacte i algun dia doncs, trobar-nos. Em faria moltíssima il·lusió. Moltes d'elles el cognom no me n'en recordo. Algunes sí les conec pel cognom, d'altres més aviat pel nom. Doncs mira, hi ha la Ros, hi ha la Blanca, hi ha la Armella, hi ha la Lolita, hi ha diverses, la Neus Gallofré, la Vicenta Pubill, o sigui, n'hi havia moltíssimes, no? Jo, a mi em deia la Neus la Sant Cugat, perquè jo sóc filla de Sant Cugat realment.
I va rebre resposta en 3 minuts.
Sí, una xifra autènticament rècord. És el que va tardar la Maria Teresa de Tallà en lligar caps i respondre a la Neus. Diu que coneix a les jugadores d'aquest equip.
És que he sentit aquesta senyora que parla. Sí. Jo soc molt amiga de la Lolita Ortiz, que era pionera, que jugava... Que era, no sé si la Lolita que te l'has anomenat, no sé si és la Lolita Ortiz. Que era una noia que jugava amb el Barça, baixeta, amb el cavallet curt.
Molt baixeta, rosa.
Rosa, just.
Ostres, què dius doncs ara?
És molt amiga meva. Jo et puc donar el telèfon, et puc donar l'adreça. Tu on has dit que vius?
A Sant Cebrià de Vallalta. Però jo, ella em coneix a mi com a la Sant Cugat.
Sí, jo conec a companyes teves, sí, perquè hem anat a sopars del Barça i hi havia tota una colla d'antigues alumnes.
Pel que fa a la consulta d'accessos, el Ramon de Benissanet troba dificultats actualment per accedir a baixar-se els podcasts de Catalunya Ràdio.
Com ho puc descarregar? Perquè jo tinc la costum de descarregar-me el programa i m'ho fico en format de MP3. Abans se feia molt fàcilment, donava l'opció de fer-ho, clicaves, descarregaves i t'ho fiques a l'MP3 i mentre treballo amb uns auriculars i un MP3 vaig escoltant durant la matinada, pues, jo què sé, quan s'acaba la nit dels ignorants escolto la tertúlia de la Terribes o que sigui. I ara això no es pot fer. T'envia el podcast i el podcast te diu que per descarregat una sèrie de programes que pots per allò. Però jo crec que aquests programes com l'iTunes que et diu són per escoltar, no per en diferit, sinó per escoltar la ràdio en directe. I m'agradaria saber a veure com puc fer per descarregar-me, per exemple, per dir alguna cosa, la tertúlia de la Terribes.
Doncs per al·lusions directes l'hem de contestar, no?
I tant que sí. Doncs sí que es poden baixar, ho hem estat mirant, l'Oriol també s'hi ha dedicat una estona, i ha trobat que hi ha aplicacions que es poden baixar de forma gratuïta i permeten gravar els àudios per després poder-los escoltar sense tenir cap mena de cobertura d'internet. Per tant, els tens allà dintre del teu aplicatiu mòbil, la tableta, la tauleta, el telèfon, el que sigui, l'ordinador. També ho hem consultat a un dels responsables de la casa sobre aquestes qüestions, que ens ha explicat que per escoltar un àudio descarregat, sense internet, cal estar subscrit al podcast. És a dir, que tenim aquestes dues possibilitats. Una, un aplicatiu, una aplicació d'aquestes que ens ho permet fer, i l'altra, doncs, haver-nos subscrit al podcast, que llavors ens permet baixar-nos. Per tant, només cal subscriure-ho, si voleu, i ja està.
No és complicat, això.
No és tan complicat.
Mm-hmm. Molt bé, tot i que no és tan pràctic com abans, no?
Bé, de fet no hem fet un canvi real amb tot això, sinó que la subscripció ja te la demanaves, veu, abans.
D'acord, doncs Ramon i tots els que estigueu interessats, espero que la cosa us hagi sigut d'utilitat. Arribem al final i ho fem amb la darrera melodia. Si teniu ganes algun dia que el programa es tanqui amb una música seleccionada per vosaltres, només heu de fer que demanar-ho. Avui la protagonista és la Maria Rosa de Barcelona. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé, escoltant i esperant per demanar la cançó que tant trobo a faltar.
És una cançó que cantarà en Vicenç Esteve.
Sí, que van fer pel programa un amic teu, no?
Sí.
I a més que normalment la posaves al començament de la segona hora.
Sí.
Però fa molt temps que no l'escolto.
Perquè l'any passat no vàrem fer, no vàrem posar aquestes cançons.
I a mi m'entusiasmava. I el trobava a faltar. I pues el demanaré.
Doncs mira, és perfecte perquè aquesta nit podràs adormir, si vols, amb aquest tema. I què voldràs aprofitar per dir als oients?
Pues que ajuden molt a tothom amb les preguntes que fem. Ai, que estic encantada amb aquest de Catafona. M'ha encantat. És molt dolç i parla molt bé. El felicito si m'escolta.
Qui? De qui parles? No sé de qui parles.
Aquest nen que telefona... No recordo com es diu. El Marc, no?
Ah, el Marc. El Marc de Palafrugell.
Sí.
Ah, molt bé.
Sí, sí. Bueno, i que tot pugui descansar.
Molt bé. Doncs nosaltres ens n'anirem i els hi direm als oients que si demà a aquesta hora els vaga, esperem retrobar-los i a l'hora que tinguin un feliç dijous, no?
Exactament, sí.
I totes les persones que celebren el seu sant, que puguin passar un feliç dia.
Sí, que demà és el sant de moltes, eh?
De moltes.
Perquè la Mare de la Caral i totes les Mares de Déus trobades.
Però ja posats a dir que tothom tingui un bon dia.
També, sí.
Molt bé.
D'acord.
Maria Rosa, que moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tots vosaltres. Fins demà. Bona nit.
Bona nit, l'hora arribat. Bona nit, dorm bé. S'esvaeix la llum del sol. Bona nit, dorm bé. Dolços somnis per tu, dolços somnis per mi. Tanca els ulls, jo els tancaré. Bona nit, dorm bé. Neix la lluna lentament. Bona nit, dorm bé. Dolços somnis per tu, dolços somnis per mi. Jo els tancaré. Bona nit, dorm bé. S'esvaït la llum del sol. Bona nit, dorm bé. Dolços somnis per tu, somnis per mi.